Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Una de les tres branques principals del Pi d'en Xandri ha caigut. Encara es desconeixen les causes que haurien provocat que la branca s'hagi partit, però amb les primeres inspeccions la principal hipòtesi és que ha estat fruit de la sequera sostinguda dels darrers anys i de la calor extrema. La policia local, Protecció Civil i tècnics de Parcs i Jardins s'han desplaçat al lloc dels fets. Segons l'alcalde accidental, Carles Brugueroles, la vida de l'arbre no corre perill. Tot i això, segons explica la cap de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, Joana Estals, en els pròxims dies es faran més inspeccions per avaluar l'estat de salut del pi i decidir quines mesures prendre. De moment, la policia local ha acordonat la zona i un arboricultor ha fet un primer anàlisi de la situació. A més, està prevista la instal·lació d'una tanca perimetral que rodegi l'arbre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de ser el presumpte autor de diversos robatoris comesos a Sant Cugat durant el mes de juliol. Segons la policia catalana, se'l relaciona amb dos robatoris amb força en establiments comercials, dos robatoris en interior de vehicles i un robatori amb violència. L'home el van detenir el passat 6 d'agost al seu domicili a Rubí. L'endemà ja va passar a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra alerten sobre els furts més habituals a Sant Cugat i expliquen com els podem prevenir. Entre els mètodes més habituals han destacat el de l'ataca, que, com el seu nom indica, consisteix en tacar la roba de la víctima amb líquids com cafè o quètxup per distreure-la mentre un còmplice sostreu les seves pertinences. Recomanen mantenir-les sempre a la vista i controlades i evitar deixar objectes de valor visibles als vehicles estacionats. Si som víctimes d'un furt o només ens han intentat robar, els Mossos remarquen la importància de denunciar els fets a comissaria. El restaurant de Volpelleres, Taverna 1984, participarà al joc de cartes de 3CAT d'aquest dimecres en un programa que busca les millors tapes del Vallès. L'establiment competirà amb el restaurant Bistró 21 de Castellà del Vallès i el Rauxa Bodega Contemporània de Sabadell. Amb aquest ja són 5 els restaurants santcugatencs que han participat en el programa de Marc Ribas. I avui també podeu descobrir una ruta pels racons modernistes de Sant Cugat que podeu recórrer en menys d'una hora, punts com la plaça de Barcelona, Cal Quitèria, la Casa Hermet o el celler cooperatiu, entre molts d'altres. Podeu recuperar la ruta sencera a www.cugat.cat. I fins aquí aquest butlletí, més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de patrimoni d'Alfà Vescomtades. Com ja sabeu, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per a la seva restauració. I avui ens acompanya la Maite Toneu, que és coordinadora de pintura sobre tela del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Maite, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sobre quin treball esteu precisament treballant aquests dies?
A veure, en què és en pintura sobre tela, sí. Hi ha diverses obres. En aquests moments hi ha diverses obres que hi ha diversos conservadors restauradors que hi estan treballant. Abans de venir aquí, per exemple, hem traslladat una obra des del plató fotogràfic de l'Avelló, una obra d'art contemporani que té tot una sèrie de problemes d'adhesió, diguem, de la pintura en el suport de tela. Uh-huh. És una obra doncs, que s'ha de fixar perquè si no doncs, la pintura es perdrà. Aquesta és una altra és una pintura de la Batalla del Bruc que procedeix del Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, del Saló Sant Jordi que s'han arrencat, s'han extret tota la decoració del 1929, del Primo de Rivera, i totes les teles, diguem que decoraven els paraments, es van separar, es van extreure i estan amagatzemades en uns cilindres a la reserva del Departament de Cultura de la Generalitat, i una, la de la Batalla del Bruc, va tenir problemes a l'hora de poder-se separar del mur i vam haver de fixar i vam posar un adhesiu amb uns papers, i que en aquest moment els estem, diguem, retirant i fixant la pintura que s'aixecava, diguem, se separava del seu suport. Perquè no es perdi, doncs, en aquests moments és una pintura, doncs, és una tela que fa potser 4 metres, més 7 metres d'alçada per 3 metres d'amplada, i, bueno, s'està una restauradora treballant, entre d'altres pintures. Per exemple, n'hi ha una també del Sant Esteve, de la parròquia Sant Esteve d'Olot, també és una pintura de grans dimensions, que se li ha estat donada una subvenció aquest any per la conservació i restauració, i també hi ha un equip de restauradors treballant en aquests moments amb una neteja que realment és molt... És molt, molt efectiva, diguem.
Darrere de tota aquesta feina hi ha un equip de treball. Quanta gent forma part d'aquesta especialitat?
De l'especialitat en si no hi ha, no? Diguem, com a personal de plantilla, el centre de restauració, l'especialitat de pintura sobre tela, soc jo sola. No hi ha, ni hauria d'haver, ni hauria d'haver, com a mínim, per especialitat, jo crec que podrien ser dos o tres restauradors per especialitat. Els que treballen en les obres són restauradors, bàsicament restauradores, que són autònomes. Autònomes o tenen empresa. I llavors, via subvenció...
se sumen a l'equip de treball.
Són els que fan la restauració. Diguem, els que treballen sobre les obres del patrimoni són restauradors autònoms o empreses, majoritàriament. Nosaltres el que fem és coordinar tota la restauració, dirigir, fer els projectes i mantenir el que és les tècniques actualitzades. És una de les funcions dels coordinadors d'especialitat, perquè de tota, com tota professió, doncs tot evoluciona. I doncs, si jo em vaig llicenciar el 1986, que fa uns quants anys, ara el 2025, les tècniques, o sigui, tot i que els criteris i la manera de fer, diguem, no ha variat tant, però tècnicament, totalment.
La manera de fer.
La manera de fer, sí, les tècniques que es fan servir, doncs, per fixar, per netejar, per restaurar la tela que s'ha estripat o s'ha fet malbé, doncs, totes les tècniques que fèiem servir quan jo vaig formar, ara ha canviat totalment. I una de les funcions que tenim al centre de restauració és actualitzar, mantenir actualitzades totes les tècniques, perquè realment són molt més efectives, són menys agressives amb el que és la conservació i bé, tot, com totes les professions. En medicina, diguem, és el mateix.
Clar.
La cirurgia ha evolucionat molt, doncs, amb la cirurgia, diguem, en les obres d'ara...
Si no evolucionaria la societat, no?
No, com tot, sí.
Quines diries que són els principals desperfectes que pateixen aquest tipus de pintures?
A veure, desperfectes... Què són les pintures sobre tela? N'hi ha que ja són intrínseques, que diguem que tècnicament el pintor o l'artista, doncs, potser no va utilitzar els materials ni les quantitats, és tot un seguit d'elements que han de tècnicament estar ben elaborats. I un altre factor, els factors importants, que són la temperatura i la humitat. La humitat molt elevada el que fa, és això ens hi trobem molt en obres que han estat en esglésies, que no hi ha les condicions controlades com en els museus, què passa? Que la humitat el que fa és descomposar, o sigui, fa que l'adhesiu principalment de la capa de preparació, o sigui, si hi ha una tela, imaginem-nos com estrats, no? La tela és el suport i la pintura, per abans de posar la pintura, s'hi posa una capa de preparació que fa que la tela no absorbeixi, diguem, l'aglutinant.
Per subjectar, diríem, la pintura.
Sí, és una, exacte. La capa de preparació és perquè la pintura se subjecti bé a la tela. Amb molta humitat, què fa? Tradicionalment, l'aglutinant, el que fa que la preparació s'aguanti, diguem, a la tela, és amb cola animal. I la cola amb alta humitat, doncs, es dissol. Llavors el que fa és fer saltar, fa que la pintura no s'adhereixi. Aquesta és una de les principals causes de degradació. Després n'hi ha d'altres, com poden ser els factors biològics, el corc que es menja la fusta del vestidor, del suport, diguem, sí, sí, que aguanta, que la tela s'aguanta, i tot això. I la brutícia, la pols, també els pol·luctants, tot són diferents factors que interfereixen amb la conservació. I quan tot està més controlat, quan hi ha preventiva, quan hi ha la conservació preventiva que es treballa, doncs aquesta deterioració doncs fa que no existeixi o que sigui tot l'envelliment, diguem, molt més lent.
Que arribi més tard.
Que, exacte, efectiu. Això com nos... Com, sí, exacte, que es conservi més bé la pintura.
Uh-huh. Pel que ens has estat explicant, dedueixo que els passos que seguiu per restaurar les diferents pintures que us arriben van una mica en funció d'allà on han estat, del que estan patint en aquell moment, en les condicions en què... Però quin seria, diríem, el procés estàndard?
El procés... Bueno, sí, bàsicament, abans de començar a intervenir una obra, una pintura, el primer que s'ha de fer és conèixer la pintura, estudiar-la, saber, doncs, poder identificar quins materials està feta, les dimensions, conèixer el gruix de la pintura, el gruix de tots... bueno, identificar els materials que composen que conformen l'obra. També és important conèixer la història, d'on ve, on ha estat, qui l'autor, conèixer la tècnica...
La trajectòria.
Tota la trajectòria, uh-huh, és allò que... I documentar-ho fent l'examen, la inspecció, i avui dia, doncs, amb les fotografies, unes bones fotografies, unes bones anàlisis, si es pot, i si és necessari, també. I, bueno, clar, primer, ben documentat, per un cop saps com... amb què, diguem, com està formada la pintura i saber tot el seu historial, llavors es fa el projecte de conservació i restauració, la proposta, que moltes vegades aquesta proposta, aquest projecte, es veu modificat, més o menys, a mesura que va avançant el procés de restauració. A les fases de restauració, per exemple, si hi ha una pintura que s'ha de traslladar al centre de restauració, es fa el que es diu la intervenció d'urgència, si és necessari. Doncs es fan, doncs, unes tiretes de fixar la pintura que està en perill de despreniment, com el trasllat es pogués deteriorar, pogués saltar, que es pogués perdre. Es fa un bon embalatge. Tot això, la manipulació és important. I llavors, bueno, un cop arribi al centre, ben documentada, la fotografia científica que n'hi diem, la presa de mostres, i si cal desinsectar, si s'ha detectat que hi ha fongs o hi ha xilòfags, corcs, es desinfecten, es fa un tractament amb anòxia. Tenim una càmera que el que fa és doncs, tenim les peces allà durant com a mínim 20, entre 20 i 30 dies, perquè el corc i la larva que provoca que dels xilòfags, doncs es morin. Llavors és una manera de tot l'atac biològic ja tenir-lo, diguem, solucionat.
Controlat. Uh-huh.
Sí, i a partir d'aquí, doncs, bé, la neteja de la pols, que normalment sempre hi ha molta pols i brutícia, a darrere, tant a davant com a darrere. A darrere dels quadres és tot un...
És tot un món.
Sí, sí, que a més, clar, no els tenim a la vista, sí. I llavors, clar, allà és un lloc que s'acumula molta pols i molta brutícia. I una de les característiques és quan veus en un quadre, la part de baix, normalment és on es veu que hi ha pèrdues, que ha saltat la pintura, i és perquè a darrere hi ha com una muntanyeta de pols, la pols fa com una esponja, i aquesta esponja fa que l'adhesiu, diguem, la que en dèiem, la cola, la capa de preparació, diguem, es desprengui i salti la pintura. Per això també la neteja. La neteja és molt, ja és una
és un
fase de la intervenció, sí, molt important. I el manteniment, uh-huh, què dius, el que en diríem manteniment, és molt important. Que en diríem conservació preventiva. És prevenir el deteriorament, doncs, amb aquestes accions, com poden ser una retirada de la pols, o una protecció del revers dels quadres. Terra, però actualment també una de les operacions que hem, de les fases dels del processos de restauració en pintura sobre tela, és la protecció del revers.
Com es fa?
Es fa, vam fer des del centre de restauració, això sí que ho vam fer-ho, des de la nostra especialitat, amb el Smithsonian Institute de Washington, amb el Mario Mecklenburg, vam fer un estudi de com podíem protegir els reversos dels quadres que estan en edificis històrics, com pot ser les esglésies, bàsicament, obres de gran format, que això era una, és, ens hi vam anar trobant, o sigui, va fer la necessitat, diguem, va fer que ens busquéssim una manera de solucionar el problema, que és aquesta, l'acumulació de pols a darrere, pols i sorra i brutícia a darrere dels quadres de gran format que estan en esglésies, que no hi ha climatització i no hi ha restauradors i no hi ha un manteniment, doncs com poder-ho solucionar? I ho vam fer un estudi i determinant quins materials podríem triar i que fossin doncs econòmics, de fàcil instal·lació i que fossin viables per fer aquesta protecció. Bé, i ho vam fer. Et diré que és el material, que és, es diu Tyvek, que és un material que Tyvek, que són els 1442, que permet que l'aire, diguem, passi, que no es generi una càmera que pogués fer humitat, i llavors protegeix, és molt fàcil de col·locar, no és car, i a més fa una protecció fantàstica per això, per evitar aquestes acumulacions de pols i brutícia, que fins i tot una vegada, a ull de cona, les pintures que eren del retaule major, però que ara estan al cor, ens hi vam trobar un esquelet d'un color mort encastat a darrere el vestidor. Déu-n'hi-do. Que aquest va ser el detonant, eh? Aquí vam veure la necessitat d'actuar, de fer, buscar una solució perquè no passessin aquestes coses.
Quan visites un museu o un recinte, tipus església, tu mires amb ulls crítics, és a dir, vas a veure, ostres, mira, és que aquí li caldria...
No, totes les conservadores restauradores, sí? Quan anem a veure una exposició, a qualsevol inauguració que anem, a veure, evidentment gaudim de l'obra en si, però inconscientment, sense voler-ho, encara que no vulguis, el que fas és detectar si té alguna alteració, si ha saltat pintura, si hi ha alguna arruga a la tela, si ha estat restaurada, si el vernís brilla, si no brilla, com està muntada. Tot això és el que fins i tot ens, de vegades a mi m'han de cridar que no m'acosti tant.
Clar,
perquè la meva tendència és
anar amb la lupa
pel costat a veure al darrere si té la protecció que dèiem.
Com o si hi ha algun colom que s'ha quedat així.
No, quan arriben als museus ja, i que ja han passat, normalment ja han passat, quan sí, tota exposició ja han passat tot un procés d'estabilització i de manteniment.
Una feina com la teva... És vocacional, molt vocacional, no?
És fantàstica. No, la nostra feina som un... Jo sempre, ara estic a punt de jubilar-me i ja em considero que he tingut una privilegiada. És una feina fantàstica que a més et permet treballar amb molta gent, no et permet adormir-te, t'obliga a estar constantment reciclant-te i des del centre de restauració que tenim becaris, tenim alumnes de pràctiques, estàs constantment amb jovent, que fa que et mantinguis al dia i que estiguis motivat per la feina.
Doncs Maite Toneu, coordinadora de pintura sobre tela del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita,
doncs,
i gràcies per la feina també.
Gràcies a vosaltres també.
Que vagi molt bé.
Per convidar-nos, vinga. Adéu.
La ràdio amb samarreta.
Jessica, pregunta, com sempre. Tu tens molts secrets?
Sí.
Jo crec que sí. No, aviam, molts en tinc. Ah, què vols que te'ls expliqui?
No, no, però si són
secrets.
Ai.
I tu, què en tens?
No, jo no, bueno, no, potser no, sí, no, però no, però, no, intento que no.
Vale, jo al programa també diré que no. És que ara m'has enganxat, no estava això guionitzat.
Sí.
Però per què? Perquè sempre em sorprens amb aquestes preguntes.
És de gràcia, és que avui parlem de La flauta màgica, que és una òpera molt críptica, eh? Mm-hmm. Està plena de símbols, de secrets, o de coses que semblen que han de ser secrets. És una il·lusió. Una il·lusió en forma de faula, que és gairebé infantil per la història, mm-hmm. però que per això és un èxit per a tots els públics. Eh? La flauta màgica agrada a nens, a pares, però també a filòsofs, intel·lectuals, amants de les teories de la conspiració, o simplement del que ens agrada, la bona música amb majúscules.
Doncs com ens agrada aquesta música amb majúscules, endavant amb la sintonia. Nova sintonia, Marc.
Sí, normalment posàvem el Barber a Sevilla, però això és el final de l'obertura de La flauta màgica, mm-hmm. Interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el director Daniel Gil de Tejada. I te l'he canviat perquè és que no només és que m'agrada molt, sinó que per mi té un component...
Ja ho he vist, que m'agrada. Estava sí. aquí el Marc ballant.
És que és veritat.
Literalment.
I sempre que l'escolto ho faig, perquè aquest moment és molt personal per mi.
Explica'ns. Ah, un secret.
No, és cap secret. Bueno, no, és un secret, però és veritat que no ho veu ningú, perquè això és l'obertura, i és una òpera que és la que més he cantat mai, el Tamino, de La flauta màgica. I clar, quan acaba l'obertura, nosaltres ja estem a l'escenari esperant que s'aixequi el taló. I sentim aquesta música, i dic sentim jo i les tres dames que estan allà amagades, i estem amb l'adrenalina, pura adrenalina, d'aquesta música.
Comencem.
Perquè ja està a punt de començar. I aleshores és el moment de, venga, vamos.
Per tant, aquesta coreografia és la que fas darrere a l'escenari.
I perquè estic sentat, que si no...
Molt bé. Doncs, ara sí, benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc aquí al davant.
Hola, què tal?
Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació Apropera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
Ué.
Avui, ja m'ho has avançat, parlem de la flauta màgica. I què hem de saber?
Si no coneixes la flauta màgica, no tens perdó de Déu i has de saber que va ser l'última òpera de Wolfgang Amadeus Mozart amb llibret el text d'Emmanuel Schikaneder, que era amic de Mozart i company de lògia maçònica. Eren maçons, per d'aquí això el secret i tal. I era l'empresari del teatre Andervin, a Viena, on vivien, on es coneixien. I és on van estrenar aquesta obra. De fet, va ser un encàrrec entre amics, de dir, tinc un teatre que, a més, era obert al públic, la gent venia a pagar una entrada i amb això guanyaven els calés. No és com a la cort imperial, que doncs, ja pagaven pum i venien els amigatxos i el de la cort i tal. Amigatxos a la cort i així. Ara m'ha sabut tirar-ho i tot. Doncs bé, la qüestió és que no, que clar, hi havia un interès comercial. Per això veurem aquest interès comercial com es tradueix en el llibret i en la música i tot.
Sospito que clar. És una obra que t'agrada molt, una òpera.
Sí, sí, com moltes altres, però aquesta especialment perquè, clar, la tinc molt a prop. A més, Emmanuel Schikaneder, a més de tot això, de ser l'empresari, amic de Mozart, va ser el llibretista i era baríton. O sigui, jo me lo guiso, jo me lo como una miqueta, feia de tot una miqueta, sí. Per què? Perquè, clar, el fer la història i el text es va reservar el rol de Papageno, que és el rol més simpàtic i llaminer.
Que ja li anava bé a ell, no?
Clar, es feia estimar, era popular, i mira, ja que ho fem, pues, no, se va fer a mesura.
I això de la pregunta inicial, per què?
Els secrets. Per què? Per què? Perquè això està una òpera carregada de simbologia maçònica. I aleshores aquí hi ha gent que s'ho passa pipa buscant i rascant i inclús buscant tres peus al gat de si comença amb una armadura d'una tonalitat que té tres bemolls, si mi la. Això vol dir tres bemolls perquè el 3 és un número de la càbala que no sé què, associat a la... Bueno, es fan unes...
les càbales.
Mentals, sí, càbales mentals, no? Que a vegades bé, a vegades no, però és molt divertit de fer, imagino. I, doncs, això, els acords que van de tres en tres, les tres dames, els tres nens i els genis, una sèrie de símbols, no?, les tres portes de la natura, de l'art i de la saviesa. En definitiva, una sèrie d'un ritus iniciàtic, també, que hi ha pel mig, perquè Tamino entri a la societat de Sarastro. Bueno, una sèrie de símbols, no?, que això doncs, resultava doncs, molt interessant i tot. Aleshores, clar, jo què et deia? Jo aquesta òpera és la que més he cantat i em va passar una cosa. Una vegada vaig fer a França, a prop de París, a Herblay, i estàvem 2 mesos allà, doncs, assajant i tal. I a mi em van allotjar, en lloc d'honor, em va allotjar a casa de l'alcalde d'Herblay, que és una casa preciosa, i la seva família, i els hi tinc molt, molt d'apreci, perquè vam compartir molt i va ser molt bonic, i mira, doncs, vaig aprofitar per millorar el meu francès. La qüestió és que va ser molt interessant, perquè aquest senyor era maçó.
Ah, i vas clar, poder interrogar. I estaves fent la flauta màgica?
I clar, és que no va fer la flauta màgica. De fet, l'havien triat precisament perquè aquest senyor, clar li interessava,
ja
no?
Ja li agradava.
Ja feia una òpera cada any, però clar, aquest any estava el senyor que es moria del gust. I aleshores va ser interessant perquè un dia a una funció va portar tots els seus companys i van venir a casa, vam fer una recepció, vam estar xerrant de coses. Va ser molt interessant. No vaig aprendre...
No vas gosar a preguntar, no?
Van explicar moltes coses que ara no puc explicar, perquè si no...
Vale, és públic, sí. Secrets.
Són secrets.
Un altre cop, tornem amb els secrets. I aquesta és la clau de l'èxit de la flauta?
Sí, no. A veure, de fet, no. No, perquè jo crec que aquesta mateixa llibreta amb una altra música hagués sigut un nyap igualment. No, no hagués funcionat. Aquí el que la fa una de les obres mestres de la història universal és la música de Mozart, Per mi aquest llibret és una mica un nyap fet amb una mica correcuita, Vull dir, on tothom hi veu coses, que està fet amb prou d'ambigüitat com perquè la gent hi pugui trobar-li, doncs, això, el misteri, no? Però per mi és això, hi havia un interès comercial a l'hora de fer aquests cops d'efecte dramàtic una mica sense solta ni volta. Per exemple, la Reina de Nit, que tothom coneix, no? Una mica té el cap, doncs comença sent com un personatge bo i acaba sent dolenta. I el Sarastro al revés. I una sèrie de cops d'efecte dramàtic i de escenogràfics, no? De sobte, clar, veus el llibret, coses que ara es tornen bots per fer-ho, perquè diuen, s'obre una muntanya pel mig i apareix la Reina de Nit penjada al cel. Clar, dius, mare Déu, no? Coses una mica difícils de
fer. Els escenògrafs, no? Van bojos, per a bojos.
En aquell moment, clar, aquest senyor tenia que vendre entrades i la gent, recordem-ho, que en aquella època l'òpera no es tancava la llum.
Ah, vull dir,
a l'òpera no es va tancar la llum fins pràcticament al segle XX i va ser gràcies a Wagner que ho va exigir. Però és que abans encara no ni tan sols es podia. Imagina't com feien, fins que no va aparèixer la llum de gas o la llum elèctrica.
Clar,
amb un clic, pum, apaguem la llum. Però aquell moment que eren totes pelmes o làmperes de no sé què, com encendre-les i apagar-les, era una estona llarga. I a més, no era de bon to. Què fan, que tanta gent a les fosques en una sala? No, vull dir, no.
Clar,
jugar al corto oscuro, no. Va ser Wagner, que ja la tècnica ho permetia, va dir, no, aquí he venido a hablar de mi libro, aquí van a veure la meva obra, no s'hi estreguin, i apaga la llum, però perquè es concentrin en l'escenari. Perquè aleshores, a l'època de Mozart, i bueno, tota la història de l'òpera abans de Wagner, la gent anava al teatre a menjar, amb el gos, a xerrar, veure la gent. Vull dir, era un àgora, era un lío. Vull dir, hi havia un merder allà que no vegis.
Tot més urbà, tot més de poble, més popular.
Molt més popular i molt més... però inclús també en les altres societats. L'altra societat també anava allà a fer societat, a veure's, a mirar-se, a veure quina joia portava aquesta, amb què ha vingut no sé què, a veure si casem a la nena amb no sé qui. I l'òpera era l'excusa, no? Però clar, hi havia un merder i això és clar, tenien que cridar molt l'atenció amb aquests efectes, no? És una opera que està en alemany, per exemple, perquè la gent l'entengui, la gent de Viena, que hi ha moltes, les àrees de Papageno tenen moltes repeticions, precisament per anar enganxant amb la música i amb el text.
El que dèiem dels hits, hi ha algun hit de l'òpera?
Home, el gran hit de la flauta màgica és, sens dubte, la famosa ària de la Reina de la Nit, que quan la sentiu ara, doncs segur que us sona. És la versió que sentirem cantada per la soprano Sara Blanc, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada, d'aquesta producció de la Fundació Òpera Catalunya, que ens ha cedit gràcies a aquesta col·laboració aquests àudios, i a més és una producció que jo tinc molt a prop perquè precisament jo hi participava, vull dir que va ser una molt, molt estimada per mi.
I recordem que són gravacions fetes en directe, d'actuacions just en públic al teatre.
En viu. La secció que vindrà ara, fixeu-vos com modula la veu, que hi ha una sèrie de notes que per mi són la màgia de la Reina de Nit, com es fica en el cap de la seva filla amb això que farà ara.
T'explicaré un secret, Marc.
A veure.
Jo aquesta he intentat cantar-la a la dutxa.
Mare de Déu.
Però el punt aquell, el punt agut...
Ja, home.
Que em feia referència, que és l'agut... No?
La nota aguda, més aguda escrita mai per una veu humana. És correcte. És la famosa ària de la Reina de la Nit. O sigui, la Reina de la Nit és un ser com pràcticament fora d'aquest món, que fa notes estratosfèriques, no? Com li correspon. Una ària superdifícil... i de gran lluïment, com la fa la Sara Blanca estupendament, perquè és la mare, la Reina de la Nit, que li diu a la seva filla Pamina que ha de matar Sarastro amb aquest punyal, o si no, mai més serà filla seva. O sigui que necessita una veu que sigui capaç de donar aquests aguts que tothom espera, però que tingui la força, que tingui la força de no només veu lleugera i pi-pi-pi com un ocellet, sinó que tingui la força de ser amenaçadora i tenir la força del poder i de dir-li a la seva filla, manar-li que mati a una altra persona, que és una cosa molt forta, no? I clar, d'això que dèiem dels aguts tan extrems és perquè Mozart coneixia perfectament les capacitats de cadascun dels cantants amb els quals treballava. Coneixia molt bé les veus, igual que coneixia molt bé els instruments, i sabia què els hi podia demanar. En aquell moment va escriure aquesta nota tan aguda, que és un fa sobre agut, que l'ha tocat 2 vegades, i això sempre parlant amb la Sara Blanco, altres sopranos que han cantat la flauta a la reina, que és com sortia a tirar un penalti, no? Que és la pressió... Perquè, clar, la reina de nit... El seu rol és curt, perquè són 2 àries i un tercet, un quintet, perdó, però que en aquestes 2 àries...
Ho dona tot.
Ho dona tot. Ho dona tot i està superfina. I està ja esperant tota aquella estona per sortir allà i clavar-la. No? I pobra de tu que t'equivoquis.
Clar, és que a més entenc que deu ser fàcil equivocar-se en aquestes notes.
Estem parlant d'un extrem. Estem parlant de l'extrem de la veu humana. Vull dir, sí que hi ha, en virtut de la veritat, una àrea també de concert, no d'òpera, però de concert, que Mozart escriu una nota encara més aguda, un sol sobreagut. Però diguéssim que això ja és una... Ja ningú la canta, aquesta.
És una barbaritat, no?
És una barbaritat. I aleshores, clar, has d'estar molt en plena forma. Només que aquell dia tinguis un refredat, la regla, o t'hagis discutit amb algú, doncs sortir ja, a cantar clar. Això té molt mèrit.
Costa.
Sincerament.
Tu coneixes molt bé aquesta obra. Ara parlaves parles directament de la soprano, del seu personatge, perquè tu estàs a dins d'aquesta obra, la coneixes molt bé.
La conec molt bé perquè és l'obra que més he cantat, el paper de Tamino, i en aquesta producció dels àudios que estem escoltant ara, jo hi era, i a més em fa molta il·lusió recordar-lo, perquè va ser una producció molt especial, encara mitja pandèmia, tot plegat, amb un cast estel·lar, no? Hi havia, pensa, la Sara Blanc, la Serena Sainz, Carles Pachón, i tota la resta, que sona que hem fet una madre, no? Vull dir, diguéssim que són gent que està triomfant en els meus teatres i que m'estimo molt perquè són col·legues que hem crescut junts, o sigui, que em fa molta il·lusió ara recordar-ho. De fet, la Serena Sainz va venir a última hora perquè va fallar la soprano prevista i la van trucar, que estava a Alemanya. Bueno, la van trucar perquè li vaig passar jo el telèfon a la Mirna i li vaig dir, aquesta noia ha fet Pamina a Berlín. I potser si la trucés ella pot fer-ho.
Està lliure, no?
I efectivament va poder venir. I aleshores, ara mira, aprofitem per explicar què és un concepte que es diu fer un jump in. Jump és saltar a dins, no? Jump in. I això ens explica la pròpia Serena Sainz.
Bueno, a veure, un jump in és aquell moment en què tu estàs molt relaxat a casa i de repent et truca el director del teatre i et diu, perdona, estaries disponible per cantar aquest rol aquesta nit? I si un té el paper preparat i els nervis calmats, doncs dius que sí, canvies els teus plans de dia, si no estàs a la ciutat agafes un avió i vas cap al teatre. Una vegada arribes al teatre, el director d'escena t'està esperant per fer una breu passada de l'escena d'aquesta producció en concret de tot el rol, que es fa més o menys en 1 hora, 1 hora i mitja, i després cap a caracterització, et sentigues i apa, funció feta.
Déu-n'hi-do, no? Quins nervis.
Això pot passar, passa habitual, més habitual del que sembla, perquè som humans, perquè un cantant es pot posar malalt o tenir... Aleshores, clar, intentes trobar algú que hi hagi fet aquest rol i que s'adapti.
I confiar que t'agrada com ho fa, no?, i que ho farà bé i que...
Sí, clar, ja vas a un tret segur, no?, amb una persona que... Home, això sí, ha passat i he viscut.
A tu t'ha passat, a tu?
A mi m'ha passat tant jo tenir que anar a un lloc nou a... De fet, la primera òpera, el meu debut va ser quan tenia 24 anyets, estava fent Erasmus a Milà i en un teatre petitó, però bueno, em van fer una òpera que era Bestiar i Bestiana de Mozart, i just 20 minuts abans de sortir a cantar em crida el director del teatre i em diu, perquè tu només tenia que fer aquesta funció i ja està, tornar-me a casa. Jo estava superemocionat perquè era la primera vegada que cantava una òpera en un teatre, i més a Itàlia, a Milà, hosti, tota la família allà, bueno, no em van cartes perquè no, però vull dir-te que molta il·lusió. I clar, 20 minuts abans de començar em crida el director del teatre i em diu, escolta, Demà hi ha una funció d'aquesta mateixa òpera a Florència, i són tres funcions, i el tenor s'ha posat malalt i no hi ha ningú més que pugui fer-ho. Tu
podries?
Podries? I jo, ui, mare de Déu, no? Vull dir, encara no l'havia fet ni la primera, i vaig dir, sí, endavant. I tal qual, va ser cantar aquella nit i marxar a les 5 del matí amb un tren cap a Florència, que m'expliqués una miqueta d'això. Em van deixar el vestuari de l'òpera de Milà, vull dir, va ser una bogeria i ho vaig fer, i això m'ha passat en aquesta primera experiència, m'ha passat també al Liceu, però amb l'Eligier d'Amore, que jo estava de cover del cantant, de principal, i el dia de l'assaig general, que era en públic, aquest noi estava molt cansat i necessitava reposar la veu, però necessitava fer l'escena. I va fer una cosa que també ha passat a vegades, que és que ell va estar actuant mentre jo cantava des d'un costat.
Això
tota l'òpera sencera. Això existeix.
Mili Vanili.
No, perquè no hi havia trampa, vull dir, la gent em veia que era jo qui cantava.
Vale.
I va ser molt bonic.
Jo pensava que estaves allà darrere.
No, en un costadet.
I ell movent playback.
I ell fent playback. És molt fort, perquè clar, ell és un tenor que canta en les millors teatres al món, fent playback amb la meva veu. Però necessitava assajar l'escenografia, els moviments, però no tenia que descansar la veu, perquè si no s'hagués posat malalt. I m'ha cridat una hora abans.
Ah, no sabia que això es feia.
Això pot passar, sí.
Això és com un Mili Vanili, eh?
Mili Vanili, són aquells que ballaven que no cantaven, i tal, però que no sí. cantaven, no? Era que feien playback.
I estaven darrere, van arribar a guanyar Grammys.
Grammys van acabar...
Sí, després els hi van retirar i tot això.
Que fort, no? No, aquest cas és algo lícit, perquè, clar, no hi ha trampa, ho avisen, eh?
Continuem. La Serena dius que ho va fer perfecte, aquella...
Va ser un èxit, sí. Després va fer la Pamina al Liceu, i a molts altres, ja a Berlín, i en fi, que... De fet, ara, mira, si voleu sentir la Serena cantant la Pamina, hi ha un trosset de l'ària que canta Ach, ich fühl's, que és per mi també molt emocionant, perquè és un moment en què Tamino té que superar una prova, que és la prova del silenci, i no pot parlar amb ningú. I quan arriba Pamina i li demana què li passa i veu que no contesta, ell es pensa que ja no l'estima. I canta aquesta ària d'una gran tristor dient que es suïcidarà. I l'altre no pot parlar, no pot dir res. I com és un moment que jo no he de cantar, el tenor, doncs sí que a vegades, si la soprano canta tan bé com la Serena, sí que és veritat que a vegades deixes anar els sentiments. Reconec que a vegades m'he posat a plorar.
T'emociono,
de veritat. Sentim a la Serena com
però
fa aquest...
Ara la preguntaré, perquè emocionar-se sent cantant és un pèl perillós.
Has de vigilar, no? Perquè se't tanca la gola i no pots cantar, clar.
Clar, escoltem.
Que bonic.
He quedat també sense paraules.
Sí, va ser molt bonic.
Doncs acabem el programa, que ja estem ja al final, ja tenim poc temps. Fins aquí, i us deixem amb una segona ària de Papageno.
Clar, hauríem de sentir alguna cosa de Papageno. Ell canta, és el que canta més, és el personatge més popular, més estimat, perquè això que dèiem, que l'Emmanuel Chicaner se l'havia fet a la seva mesura.
Ell, eh? Sí.
Clar, és el més simpàtic, que té totes les bromes. I aquesta és la segona ària. Clar, no m'he explicat la història de la flauta màgica, perquè jo crec que no cal. Jo crec que aquí qui li interessi ja la buscarà. El que cal dir és que, a part de la flauta màgica, a Papageno també li regalen unes campanetes màgiques, mm-hmm, que li poden fer sortir de... solucionar alguns problemes. I aquí el que li passa és que aquí ell sempre vol venjar, beure, tenir noies, vull dir, és molt mundà. I aleshores, ara que ha menjat i ha begut, diu, ostres, però jo voldria tenir també una papaguena. I aleshores aquí toca les campanetes per alegrar-se i canta aquesta cançó, Ein Mädchen oder Weibchen, o sigui, voldria una noia, una noieta per mi, no? Aleshores sentirem aquestes campanetes, que en alemany és un instrument de teclat que fa tocar unes campanetes, que es diu Glockenspiel. Ostres. El Glocken, que vol dir... Sí, sí. El Glockenspiel el tocava Mozart en aquelles funcions, i Mozart, que era un virtuós al teclat, doncs cada nit improvisava unes variacions diferents entre frase i frase.
Uau, improvisava música...
En clar, això passava amb pipa, era com fer una sessió de jam session.
Avui, no?
Com si fos ja, sí, sí.
Molt bé, doncs si us ha agradat i voleu escoltar més de la flauta màgica, aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Sí, abans de marxar, avisar que sentireu, important, la veu del baríton, estimat col·lega Carles Patxón, com sempre amb la Simfònica del Vallès, en aquesta producció Fundació Òpera Catalunya. També ens trobareu a Facebook, Twitter i Instagram, a Propera Insta, o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera.
Bona òpera. L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Sabies que...
El camp dels peixos és un fenomen poc conegut que ocorre en diversos oceans. Alguns peixos, com el peix tambor, produeixen sons que semblen cants o grunyits, audibles fins i tot des de la superfície. Aquests sons són generats per músculs especials que fan vibrar la bufeta natatòria, funcionant com una caixa de ressonància. Els peixos utilitzen aquest cant per comunicar-se, atreure parelles o defensar el seu territori, especialment durant la posta. Un cas famós és el de la badia de San Francisco, on els peixos tambor emeten sons tan potents que poden despertar els residents de barques habitades a la nit. Aquests sorolls, descrits com grunyits o tamborinades, poden viatjar llargues distàncies sota l'aigua. Els biòlegs marins han descobert que cada espècie té un patró sonor únic, gairebé com un dialecte. Aquest fenomen, estudiat amb hidròfons, revela la complexitat de la comunicació animal i com l'oceà és un lloc ple de música natural. Malauradament, la contaminació acústica per vaixells i activitats humanes amenaça aquesta sinfonia submarina, afectant a la vida marina.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Sabies que...
Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat llum de terratrèmol? Es tracta d'un centelleig o resplendors del cel que apareixen abans, durant o després d'un sisme. Aquests albiraments han estat reportats des de l'antiguitat, com el terratrèmol de Lisboa al 1755, però només recentment s'han estudiat de debò. Els colors varien: blanc, blau, vermell o fins i tot l'arc de Sant Martí, i poden durar des de segons fins a minuts. Una teoria suggereix que les roques sota pressió a les falles geològiques alliberen càrregues elèctriques que ionitzen l'aire, creant aquestes llums. Una altra hipòtesi apunta als gasos subterranis que s'escapen i reaccionen amb l'atmosfera. Al 2011, durant el terratrèmol de Japó, les càmeres van captar aquest centelleig, avivant l'interès científic. Tot i que no tots els sismes produeixen aquest fenomen, la seva impredictibilitat el fa encara més intrigant. Alguns creuen que podria servir com una senyal d'alerta, però encara no hi ha consens.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Sabies que...
Sabies que els coralls, que semblen roques o plantes submarines, són en realitat animals vius amb una vida social fascinant? Aquests petits organismes, anomenats pòlips, formen colònies que construeixen els esculls de corals, autèntiques ciutats submarines que alberguen el 25% de la biodiversitat marina. El més curiós és que els coralls tenen una relació simbiòtica amb algunes algues microscòpiques anomenades zooxanteles, que viuen dins dels seus teixits. Aquestes algues fan la fotosíntesi i proporcionen nutrients i colors vius als coralls, mentre que els coralls els ofereixen la protecció. Un fet sorprenent és que els coralls poden reproduir-se en esdeveniments massius sincronitzats, com la posta de coralls a la Gran Barrera d'Austràlia, on milions de pòlips alliberen òvuls i esperma a l'aigua durant unes poques nits a l'any, guiats per la lluna plena. Aquesta dansa reproductiva crea un espectacle submarí impressionant. Malauradament, l'escalfament global i l'acidificació dels oceans amenacen els esculls, causant el blanqueig dels corals quan perden les seves algues.
La ràdio amb samarreta.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un rotulador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo sóc tretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola, mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i, de sobte, vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica. I vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa, vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra? I no només va sortir una idea, em van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Que de vegades les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I'm on my knees, I'm begging you. Don't break the heart, just loving you.
I'm sitting here in this lonely room. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens closed down on me.
Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't